Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, bona nit. Què tal? Què esteu fent ara? Sigui el que sigui, deixeu tot i poseu-vos a escoltar el nostre programa. És broma. El podeu escoltar mentre feu altres coses, cap problema. El que passa és que aleshores es perd una mica d'atenció. Sí, però bé, ja sabeu que de tant en el web de Ràdio Sabadell com a Facebook teniu a la vostra disposició els programes de Parlem d'Òpera, per si us ve de gust tornar a escoltar-los algun de que hi hagi passat. Està tot previst i nosaltres de nou som aquí una setmana més per oferir-vos el que hem preparat. Aquest és ja el darrer programa del mes de novembre i en quedaran 4 més al desembre i 2019 s'haurà acabat, serà història. La veritat és que espanta lo de pressa que passa el temps. Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Thank you.
Molt bé, avui darrer programa del mes anirà d'òperes desconegudes. Avui fem el tercer i darrer programa dedicat als compositors menors, o almenys avui en dia considerats així, que van estar actius a Itàlia, sobretot abans, durant i després de l'època de Rossini, més o menys en el temps en què es va desenvolupar l'estil anomenat bel canto. Compositors menors del bel canto, en diem d'aquesta sèrie, que ens ha vingut acompanyant cada darrer programa de mes des del setembre. Avui, doncs, toca presentar 5 compositors més. Un d'ells, encara que cronològicament en parlarem en tercer lloc, és l'autor de l'extensa peça que hem sentit. Força bonica, crec jo, no opineu igual? Doncs us diré què era i de qui. Era la Sinfonia de l'Òpera Inés de Castro, l'autor de la música de la qual fou Giuseppe Persiani, mentre que el llibret fou del més conegut Salvatore Camerano. La prima d'aquesta òpera va tenir lloc en el Teatre San Carlo de Nàpols el 28 de gener de 1835. La versió que n'hem sentit era la d'Enrique Mazzola dirigint l'Orquestra Filarmònica Marchigiana, enregistrament en viu efectuat en el Teatre Pergolesi de Iesi l'any 1999. Però després en parlarem amb una mica més de detall. Per ara us proposo un nou fragment musical i després, tot d'una, parlarem del seu autor.
Oh,
Festejam con canti e suoni és un cor de l'acte primer de l'òpera Giulietta e Romeo, original de Nicola Vaccai. N'era la versió del cor del Teatre Municipal de Piacenza i l'orquestra de l'Acadèmia del Teatre a la Scala, dirigits per Sesto Quattrini, d'unes representacions en el Festival de la Valle d'Itria, Martina Franca, el 2018. Parlem, doncs, de Nicola Vaccai, el primer dels nostres compositors d'avui. Aquest va néixer a la ciutat de Tolentino el 15 de març de 1790. Tolentino se situa a la província de Macerata, a la regió de Le Marche, a l'Itàlia central. Se'l considera el darrer representant de la històrica i fecunda escola de Nàpols. Va començar els seus estudis a Roma, a l'Acadèmia de Santa Cecília, on es va diplomar. Però ràpidament després va anar cap a Nàpols, la meca musical de la península italiana, on va ser deixeble del gran Paisiello. Fou a la metròpoli del sud d'Itàlia on va estrenar la seva primera òpera, I solitari di Scozia, que va veure la llum del dia en el Teatre Nuovo el 18 de febrer de 1815. L'home tenia gairebé 25 anys. Després va mudar a Venècia, que era l'altra gran plaça musical d'Itàlia, sobretot pel que feia l'òpera, on va estrenar alguna òpera més en el Teatre San Benedetto, però és de destacar que fou allà on s'establí com a professor de cant. Aquesta fou la seva passió, i el 1834 va publicar a Londres el seu mètode pràctic de cant. El mètode de Vaccai fou cabdal en l'ensenyament del cant, sobretot pel que fa al legato de l'escola italiana. Importantíssima obra per conèixer la manera de cantar òpera en el segle XIX, el mètode de Vaccai encara s'utilitza avui en dia com a eina d'ensenyament del cant, i la Casa Ricordi el continua imprimint. Amb això us podeu fer una idea de la importància d'aquest compositor en la història de l'òpera, encara que no sigui per cap de les seves obres musicals. Vaccai va estrenar totes les seves òperes en teatres italians, entre ells els més importants, com la Scala, el San Carlo, la Fenice o el Reggio de Torí. La seva òpera més coneguda és Giulietta e Romeo, la que hem sentit fa un moment, estrenada en el Teatre de la Canoviana de Milà el 30 d'octubre de 1825. El llibret és de Felice Romani, el mateix que cinc anys després, una mica reelaborat, serviria per I Capuleti e I Montecchi de Bellini. Una cosa curiosa a explicar és que la darrera escena de l'òpera de Vaccai va substituir durant força temps la darrera escena de la de Bellini, des que ho va demanar la Malibrand en una representació a Bolònia el 1832. Sembla que li esqueia o li agradava més, malgrat que l'obra de Vaccai té lligams amb el passat, al contrari que la de Bellini. Aquest costum es va arribar a fer habitual durant el segle XIX, sobretot a Itàlia. La darrera vegada que aquesta situació està documentada és el setembre de 1897 a Hamburg. Giulietta e Romeo fou el darrer gran èxit de Vaccai, després del qual només va compondre 9 òperes més. Una d'aquestes òperes, la penúltima, fou L'esposa di Messina, melodrama en dos actes amb llibret de Jacopo Cabianca basat en un drama de Schiller, un drama fosc-fosc. Aquesta òpera es va estrenar a la Fenice de Venècia el 2 de març de 1839. Però us diré que el tema no era del gust del teatre venecià, els directius del qual el van tillar d'atroç. Vaccai, però, va insistir en que havia de ser aquest, en ple suport de la prima dona, la famosa soprano, Carolina Unger. La preparació de l'estrena, però, va ser un problema darrere l'altre, sobretot a causa de cantants malalts. I finalment, la premier va tenir lloc amb força retard i va ser un fracàs, ja que el públic no va apreciar gens alguns aspectes de l'argument, força truculent. L'endemà, la data de la segona representació, només se'n va poder veure el primer dels actes. El desastre va ser tal que el segon acte va ser substituït pel també segon acte de Parisina d'Este de Donizetti. Però bé, sentirem un fragment amable d'aquesta òpera de Vaccai, El cor Dove in silenzio restasi, situat en el final de l'acte primer, amb la Classical Chamber Cor de Berno i l'orquestra Virtuosi Brunensis, dirigida per Antonino Fogliani, Festival de Bad Wilbad del 2009. L'última òpera de Bacay fou Virgínia, estrenada a Roma el 1845. L'òpera la va escriure a Pesaro, la ciutat natal de Rossini, on s'havia retirat l'any abans degut a la seva mala salut, després d'haver ocupat durant 6 anys la direcció del Conservatori de Milà. Nicola Bacay va morir a Pesaro el 5 d'agost de 1848, als 58 anys d'edat.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Opera un eterno oblio és el fragment final de l'òpera La testa di bronzo, el cap de bronze. Melodrama heroico-còmic en 2 actes, llibret de Felice Romani, música de Carlo Evasio Soliva, o millor, per fer-ho més fàcil, Carlo Soliva Seques, el nostre següent protagonista, estrenada a l'Escala el 3 de març de 1816. Sentíem Bruno Balmeli, Adolfo, Enrico Cossuta, Federico, Alessandra Ruffini, Floresca, el cor de la Ràdio Televisió de la Suïssa Italiana, més el grupo vocale Cantemus i l'orquestra de la Suïssa Italiana, sota la direcció d'Angelo Campori. Enregistrament en viu a Lugano de l'any 1991. De Carlos Soliva ja en vàrem parlar fa temps amb el Flamarí quan vàrem presentar un CD d'una òpera seva, que després sentirem també. Aquest compositor va néixer a Casale Monferrato, al Piemont, el 27 de novembre de 1791, en el si d'una família de xocolaters suïssos emigrats del Ticino. És, per tant, l'últim dels compositors presentats en aquesta sèrie nascuts abans de Rossini, que vindria al món tan sols 3 mesos després. Va estudiar piano i composició en el Conservatori de Milà i aviat va esdevenir director d'orquestra a l'Escala, en una època en què la música de Mozart estava molt en voga i Soliva va guiar sempre la seva inspiració sota la influència del geni de Salzburg. El 1816 el Teatre Milanès va organitzar un concurs per a llibretistes que va guanyar Felice Romani i va triar un compositor novell com Soliva per fer l'òpera corresponent, que fou aquesta Testa di Bronzo, composta en l'estil mozartià i que va gaudir d'un bon èxit. De fet, continua sent l'òpera més anomenada de Carlos Soliva. Només tenia 25 anys i mai va superar aquest èxit, el típic compositor que en diem d'una sola òpera, malgrat haver-ne fet més. La Testa di Bronzo va tenir 47 representacions en la primera temporada. Després compondria Berenice d'Armènia, estrenada a Torí el 1817, i la Zingara de l'Astúrie a l'Escala el mateix any, òperes que foren rebudes més aviat en fredor. Però la quarta, Giulia Sesto Pompeo, va fracassar absolutament a l'Escala, on s'estrenà el 24 de febrer de 1818. Sentim-ne un fragment? Doncs vinga, serà el duet de l'acte segon, Questo che vedi stringere, amb Patricia Spence, Sesto Pompeo, i Francesca Pedacci, Fulvia, i l'orquestra de la Suïssa Italiana, dirigida per Angelo Campori. També en viu a Lugano, però del 1998.
Questo che vedi stringere, vendicator pugnale del crudo e vile dotario, nel cuore leggero, nel cuore leggero. In tristi pianti e funebri, no
thank you.
Resulta que Mozart havia deixat d'estar de moda degut a l'èxit de Rossini i el seu nou estil compositiu, que és el que feia furor aleshores a Itàlia. Perquè ser una idea, el 1819 es va representar la Clemenza di Tito a la Scala i acte seguit Mozart va desaparèixer d'aquest teatre durant ni més ni menys que 50 anys. Aleshores, Saliba, havent decaigut la que era la seva guia musical, va deixar de compondre òperes. Encara n'estrenaria una cinquena a l'Escala el 1824, Elena e Malvina. I es va concentrar en la seva carrera com a director d'orquestra i a l'ensenyament, si bé va continuar component, però música sacra, orquestral de cambra i pianística. El 1821 va emigrar a Polònia, on va ser director de cant del Conservatori de Varsovia. En aquest país va fer amistat amb Chopin, del qual dirigiria l'estrena del concert número 1 per a piano i orquestra amb el compositor com a solista. Tot un nòmada es trasllada a Sant Petersburg el 1832, on és director de l'Escola Imperial de Cant i director de la Capella Imperial. El 1841 deixa Rússia i s'estableix un parell d'anys a Suïssa, la terra dels seus pares, abans de traslladar-se definitivament a París, on va continuar component i donant lliçons de cant. Va morir a la capital francesa el 20 de desembre de 1853, als 62 anys d'edat.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem ara de Giuseppe Persiani. Aquest compositor va néixer a la ciutat de Recanati, província de Macerata, la regió de Le Marche, les mateixes regió i província d'on era originada Nicola Bacay. I fou l'11 de setembre de 1799 en el si d'una família de músics i ja en la seva infància el seu pare, que també era músic, el va fer seguir estudis d'aquesta disciplina. Va iniciar la seva carrera dirigint l'orquestra del teatre de la seva ciutat, que avui en dia porta el seu nom. El 1819 deixà Recanati, anant primer a la propera Tolentina i després a Roma, on fou contractat com a violinista en el Teatro Valle. L'any següent, el mestre Pelliccia, director d'aquesta orquestra, veient el seu talent, el va esperonar per anar a Nàpols a completar la seva formació. El 1823 es va instal·lar a Cerignola, la Puglia, com a professor de música. En aquella època componia música sacra. Sembla ser que devia ser cul de mal seient perquè va tornar a Roma i d'allà cap a Florència, on va conèixer Alessandro Lanari, aleshores empresari del Teatro della Pergola, que li va encarregar la seva primera òpera, Piglia il mondo come viene, melodrama, buffo en dos actes, estrenat el 24 de gener de 1826 amb un bon èxit, que va fer que continués produint per aquest teatre de Florència. Fou allà on va conèixer i es va casar el 1829 amb la famosa soprano Fanny Tacchinardi, que a partir d'aleshores es faria dir Fanny Tacchinardi Persiani. Aquesta soprano fou de les més destacades de la seva època, sent la creadora, entre d'altres, del rol de Lucia di Lammermoor, de la famosa obra mestra de Donizetti a Nàpols el 1835. Persiani, per bé que havia obtingut la seva consagració com a compositor d'òpera amb Danao Re d'Argo, també estrenada a Florència el 1827, va deixar mica en mica de banda la seva carrera per donar suport a la de la seva famosa esposa. El 1835, però, encara va crear la seva obra més coneguda, Inés de Castro, l'obertura de la qual hem sentit al principi del programa. L'estrena d'aquesta òpera, escrita sobre un fragment de la història portuguesa de l'edat mitjana, com hem dit, va tenir lloc al Sant Carlo de Nàpols el 28 de gener de 1835, protagonitzada per dues de les més grans estrelles de l'època, la soprano Maria Malibran i el tenor Gilbert Dupré. Sentim l'ària d'Inés, Cari Giorni, amb Cecilia Bartoli i l'orquestra La Scintilla, dirigida per Adam Fischer. Mm-hmm. Inés de Castro fou la novena de les òperes de Giuseppe Persiani i només n'estrenaria dues més, sent la darrera l'Òrfana Savoiarda, presentada a Madrid el 1846. El 1857, quan ella es va retirar, el matrimoni Persiani s'havia instal·lat a París, dedicats a l'ensenyament del cant, on tots dos moririen, Fanny el 3 de maig de 1867 i Giuseppe el 13 d'agost de 1869. Tenia 69 anys.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara presentem tot seguit els dos darrers compositors de la sèrie, més o menys conjuntament, donat que eren germans. En el primer programa de la sèrie ja varen presentar els germans Mosca. Doncs ara parlarem de Luigi i Federico Ricci. Luigi, el més gran, va néixer a Nàpols el 8 de juliol de 1805. Es va formar en aquesta ciutat on el 1823 va estrenar la seva primera òpera en el conservatori, sent encara estudiant, La farsa, l'impresario in angustie. Ja com a músic professional debutaria amb La Cena Trastornata, estrenada en el Teatro Nuovo, sempre a Nàpols, el 1824. Teatre on hi presentaria diverses òperes còmiques fins al 1827. Una d'elles, l'anomenada Acció Còmica Spettacolosa, en tres actes, llibret d'Andrea Leone Tottola, Il Diavolo Condannato nel Mondo a Prender Moglie, títol una mica rebuscat, eh? El diable condemnat a... trobar esposa en el món, més o menys. Estrenada el 30 de gener de 1827 és la que sentirem tot seguit, una òpera molt còmica i que va obtenir un notable èxit. Us proposo una part del quartet Io Teodato il sangue mio, amb Paul Nylon, Starotte, Ashley Thorburn, Olombrone, John Rumsley, Puccinella, Jonathan Viera Sanguisuga i la Filarmonia Orquestra dirigida per David Parry.
Io ti ho dato il sangue mio, il sudore della mia fronte. Io ti ho dato il sangue mio, io ti ho dato il sangue mio, il sudore della mia fronte, il sudore della mia fronte. O mi paghi o mando a monte, o mi paghi o mando a monte l'amicizia e la bontà. O mi paghi o mando a monte, o mi paghi o mando a monte l'amicizia, l'amicizia, l'amicizia e la bontà. O mi paghi o mando a monte, o mi paghi o mando a monte l'amicizia, l'amicizia, l'amicizia e la bontà. L'amicizia, l'amicizia, l'amicizia e la bontà. L'amicizia, l'amicizia, l'amicizia e la bontà. Oh!
se ti vi faccia del viso, non ti manca il
desacciso. Io ti ho dato sempre il mio, il sudore alla mia fronte.
Mai tu fure assassinato, vero stessi tu del fa. Mai tu fure assassinato, vero stessi tu del fa.
Ricci va sofrir alguns fracassos en diverses ciutats italianes, però va obtenir dos grans triomfs a l'escala, Chiara di Rosenberg el 1831 i Una aventura di Scaramuccia el 1834, que li van donar fama per tota Europa. A partir del 1835 va començar a col·laborar amb el seu germà Federico i el 1836 va obtenir el càrrec de director musical a Trieste, deixant la composició per uns anys. El 1848, per mal del seu càrrec, dirigeix l'estrena en el Teatro Grande d'aquesta ciutat, Il Corsaro de Verdi. El seu periple professional el portaria a Odessa i també a Copenhague. La seva darrera estrena fou Il Diavolo a Quattro, a Trieste, el 1859. Poc després va començar a donar símptomes de malaltia mental i acabaria els seus dies internat en un sanatori de Praga, lloc d'origen de la seva esposa, el 31 de desembre de 1859, als 54 anys d'edat. Parlem ara de Federico Ricci, el germà petit, però abans sentirem un fragment d'una òpera seva, La prigione di Edimburgo. Melodrama semiserio en tres actes en llibret de Gaetano Rossi, estrenat en el Teatro Grande de Trieste el 13 de març de 1838. És la barcarola de Tom, sul la poppa del mio brick, de l'acte primer, amb Christopher Pulps, Tom i la Filharmonia Orquestra dirigida per Gabriele Bellini.
Sopra una gallina e per latte il suo buon padre non gli dava che madia. Mia carriera ho seguitato sopra l'acqua, io visi ognor, ma una goccia l'ha ingoiato, non ho dato mai fior. Acqua, no, 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 acqua, no, 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 acqua, no, 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 sulla poppa del mio brick, buoni sigari fumando, fra i miei chierva genoti, col mio rubi contrappando. Fra i dadi scherzi canti con miei bravi intorno a me, a me, a vita allegra e va passando, da mi credo d'essere passando, da mi credo d'essere, d'essere, d'essere.
Federico va néixer a Nàpols el 22 d'octubre de 1809. Va estudiar, com el seu germà, a la seva ciutat natal, en el Conservatori de Sant Pietro a Maiella. I fou a Nàpols on el 1835 va estrenar la seva primera òpera, Il Colonello, en col·laboració amb Luigi. El seu primer gran èxit, però, fou amb la quarta òpera, aquesta Prigione di Edimburgo que hem sentit. Precisament aquesta barcarola, tan cantabile, va esdevenir molt popular. Després va compondre bàsicament sobre temes seriosos, destacant el gran èxit obtingut a l'Escala el 16 de novembre de 1841 amb Corrado d'Altamura, drama líric en un pròleg i dos actes amb llibret de Giacomo Zacchero. A mitjans de la dècada de 1840, Ricci va tornar a canviar de registre dedicant-se a les òperes còmiques, sent considerat un innovador tant pel que fa a temàtiques com al llenguatge musical. Va marxar a Viena i després a Sant Petersburg, on fou director dels teatres imperials i professor de cant. De Rússia va anar cap a París, on encara va recollir èxits amb òperes bufes. Retirat el 1876, es va establir a Conegliano, província de Treviso, on va morir el 10 de desembre de 1877, als 68 anys. Però resulta que l'òpera més coneguda dels germans Ricci la van escriure junts. És la comèdia Crispino e la Comare, en tres actes i llibret de Francesco Maria Piave, estrenada a Venècia, en el Teatro San Benedetto el 28 de febrer de 1850, una òpera que fou molt popular, tant a Itàlia com a l'estranger, durant la resta del segle XIX. I el programa l'acabarem amb un cor d'aquesta òpera, Misteri Impenetrabili, de l'acte tercer, amb el cor Francesco Cilea de Reggio Calabria i l'Orquestra Sinfònica de San Remo, dirigida per Paolo Carignani. I tot, emplaçant-vos per al proper programa, us dic adeu-siau i fins dijous que ve.
Thank you. posso accomodar.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.